Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
Les residències de la comarca estan aconseguint contenir el coronavirus. El percentatge de centres en vermell no arriba ni als 2 dígits. Per això els seus responsables veuen amb bons ulls que els residents puguin fer sortides de menys de 3 dies des d'ahir. Ara bé, Xavi Doz Guzmán, director de la residència La Font, adverteix que el fet d'estar tancats també ha creat un mal costum.
Estem ara una mica acostumats a estar una miqueta tancats. Això, per una banda, és molt dolent, sobretot perquè els avis necessiten sortir fora, com és lògic, sortir fora i veure les famílies, no només dintre la residència, sinó fora també, no? Però, per una altra banda, també, pues, sempre queda aquest neguit, no?, de que quan ja no ho estàs controlant, quan estan sortint ja més d'un dia que ja no controles, pues, bueno, no pots evitar el patir d'alguna manera si realment s'estarà fent bé les coses fora de la residència. Nosaltres dintre la residència, pues, clar, ho tenim tot supercontrolat, tot i que poden passar coses com és lògic, però ja quan surten fora nosaltres perdem aquest control, no?, d'alguna manera.
Des de la residència es demanen responsabilitat als familiars. Just el dia en què hem sabut que la vacunació a Sabadell va caure a la meitat. Ahir, el 1.000 i les 700 persones que cada dia acaben la pauta i es posen la primera dosi van baixar al 50%. Encara hem de veure la tendència, però això passa just el dia que es torna a baixar el límit per mantenir el toc de queda municipal. En 15 dies, atenció, s'ha baixat 2 vegades, de 400 a 250 i ara a 125 casos per cada 100.000 habitants. Podria estar començant a afectar l'interès per vacunar-se al desengany amb unes restriccions que no premien el ciutadà? Estan els sabadellencs farts que els hi facin més difícil encara la fita a assolir quan hi han arribat? Tindrem la resposta els pròxims dies. És dimecres 18 d'agost. Comencem.
Titulars.
Els talibans no han canviat, però fa un any que s'estan creant una nova imatge d'obertura i donen accés a periodistes internacionals, un fet impensable fa uns anys. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia, així ho assegura Raúl Gallego Avellán, periodista sabadellenc i director de documentals.
Sí que s'ha vist sobretot en aquest últim any, com han posat un esforç en crear una imatge, no? En comunicar-se, han donat accés a molts periodistes abans de que, inclús mesos abans de que de la situació en què estem ara, els talibans ja estaven donant accés a periodistes internacionals de tot arreu, no? Que això fa uns anys era molt difícil, no? Pràcticament impensable, o costava molt aconseguir anar-te a trobar amb els talibans, no?
Després d'haver treballat a la zona diversos anys, Gallego creu que la derrota dels talibans no va ser tal i lamenta que les dones del país, tot i ser convidades a entrar al govern, s'hagin de mantenir sota la interpretació restrictiva de la llei islàmica que els impedeix formar-se o treballar. Els refugiats sabadellencs no volen parlar del tema perquè temen que les seves famílies en paguin les conseqüències allà.
I en esports, el Sabadell s'enfronta al Costa Brava aquest vespre en el penúltim amistós de pretemporada pels arlequinats.
El duel tindrà lloc a Palamós a 8:15 i els aficionats arlequinats poden adquirir entrades amb un 50% de descompte per als socis. Al matí, l'últim fitxatge confirmat, Dani Sánchez, ha passat la revisió mèdica, però no està previst que avui pugui debutar.
Aquestes i altres informacions durant els pròxims minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. 27 graus ara mateix a Sabadell. Cel clar, què ens espera per les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a la Carme Farnell.
Bon dia, mantenim el cel força serenat a bona part del país, tan sols alguns intervals de núvols cap a l'extrem sud, però en conjunt el sol continua sent el protagonista i així es mantindrà durant la segona meitat de la jornada, tot i això amb el creixement d'algunes nuvolades en zones de muntanya que tan sols han de deixar el cel mig ennuvolat. La temperatura es manté suau, fregant aquests 30 graus arran de costa, amb la tendència de que vagin pujant durant aquestes properes hores i mantindrem l'ambient càlid, tot i que amb una temperatura suau respecte a aquests últims dies. De cara a demà, atenció, perquè s'espera una jornada més inestable, amb alguns ruixats més destacats, sobretot durant la segona meitat del dia, tot i que ja durant la primera meitat del dia, durant el matí, ja s'escaparan alguns ruixats, els més destacats, en punts del prelitoral sud. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara anem fins al Transmet per conèixer com estan funcionant els principals eixos de transport públic del país. Marroca, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs per ara podem parlar d'un matí de dimecres molt tranquil, amb normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Bon dia. Una normalitat que també fem extensiva a la resta d'eixos viaris que ens queden a prop de la ciutat per entrar i sortir de Sabadell o també per anar a agafar una via ràpida. Tranquil·litat absoluta. Ara mateix, una bassa d'oli. Avui comencem per aquí.
La notícia del dia.
Els responsables de residències geriàtriques de Sabadell veuen amb bons ulls l'alleugeriment de les restriccions en la gent gran. Des dels centres de la ciutat consideren positiu per la salut dels residents que puguin fer sortides de menys de 3 dies, una mesura vigent des d'ahir i fins almenys d'aquí a 2 setmanes. No obstant això, també fan una crida a la responsabilitat de les famílies per evitar que la Covid torni a entrar als centres, unes instal·lacions que, en certa manera, han pogut anar esquivant els efectes de la cinquena onada. De fet, segons dades publicades avui pel Departament de Salut, a la regió metropolitana nord, on es troba Sabadell, només 19 de les 246 residències són considerades vermelles i 58 tenen algun cas aïllat de coronavirus actiu. Això significa, Karen, que 169 residències són considerades lliures del virus.
Algunes de les residències consultades per aquesta emissora són verdes des del juny del 2020 i ara són molt prudents per tal d'evitar que el coronavirus torni a fer acte de presència entre residents o treballadors. Tot i això, són conscients que la complicitat de les famílies és clau per seguir així. Ho ha destacat Carme Botia, directora de la Residència Vallès.
Jo sí que faig la mesura de que tinguin la vacuna, els hi faig un TARC, que és un test d'antigen ràpid, en el moment, jo entrego a l'usuari, però després me'l porten una parella, que és el net, amb la jove. I jo no sé amb qui ha estat, amb qui ha estat relacionat, no sé si el grup Bombolla està tot cobert, no ho sabem. Vull dir, les sortides curtes a mi m'agraden per el que comporta positivament, però negativament, si hi ha tanta infecció fora i els joves no estaven fins ara vacunats, doncs es podia donar molts problemes.
En tot cas, tots els responsables consultats coincideixen que les sortides afavoreixen en la salut física i mental dels residents. Així ho destaca la directora assistencial de Sabadell Gent Gran, Maria Rosa López.
Mengen més bé, estan més animats, no és tanta demanda. Sí, sí, ha canviat. Bueno, el confinament va ser molt dur per tots, però ara que ja poden fer els grups bombolla i poden moure's, no han d'estar les plantes, poden baixar el menjador, el canvi sí, ha sigut brutal, sí, sí, sí.
Des de les residències apliquen estrictes protocols de seguretat per evitar contagis, des de l'ús de doble mascareta i gel hidroalcohòlic per part dels treballadors a circuits diferenciats per accedir a les zones amb pacients en quarantena, fins a PCR setmanals al personal immunitzat i testos ràpids 2 cops per setmana als no vacunats. Els responsables dels centres no conscients que mesures com la... són conscients que mesures com l'ús de la mascareta i la ventilació d'espais han vingut per quedar-se, però insisteixen que cal reformular els protocols d'actuació en cas de positius en residents. Xavi Doz Guzmán és director de la residència La Font.
Entenem que, per exemple, quan hi ha hagut casos ja amb vacunats i demés, hem estat treballant pràcticament com si no hi hagués ningú vacunat, saps? Quan no és així. És a dir, si estem vacunats i ja tenim unes mesures de protecció, no podem tornar enrere a fer confinaments com els que feien al principi i demés, no? Llavors, no sé, jo crec que d'alguna manera hem de tornar a seure a pensar, escolta, que això s'ha de quedar, això anem aviam com ho podem manegar d'alguna manera que no sigui tan traumàtic.
De fet, un estudi de la Universitat d'Oxford en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut i el Departament de Salut ha demostrat que les vacunes de Covid-19 redueixen infeccions, ingressos i mortalitat en més del 90% en residents, personal de residències i sanitaris de Catalunya.
I davant d'això, ens trobem que el ritme de vacunació ha frenat en sec en les últimes 24 hores a Sabadell. Des d'ahir s'han sumat 597 sabadellencs a la llista dels que tenen la pauta completa. 60, mentre que ahir se'n sumaven un miler. Ara en són 137.921. Així mateix, hi ha 156.643 ciutadans amb la primera dosi del vaccí. Aquesta xifra suposa un increment de 259 immunitzats respecte a ahir, mentre que aquest dimarts l'increment era de 864 persones.
En aquest context, el Departament de Salut ha impulsat una nova campanya per potenciar la vacunació a les franges amb menys cobertura, com és la dels joves o la d'aquelles persones de poc més de 40 anys. Sota el lema «Tu que pots, vacuna't ara contra la Covid», té com un objectiu motivar la ciutadania perquè demani cita aquest estiu abans que els estudiants es reincorporin a les aules. La campanya es podrà veure als mitjans de comunicació tradicionals i a les xarxes socials a partir d'avui.
Tot plegat coincideix amb un empitjorament de tots els indicadors epidemiològics a la ciutat.
El risc de rebrot puja per segon dia consecutiu fins als 302 punts, 3 més que ahir. També suma un nou dia d'ascensos la velocitat de contagi, aquest cop accelerant el seu empitjorament. Concretament, ha passat del 0,85 d'ahir al 0,93. D'altra banda, just en el moment en què s'han endurit els criteris d'aplicació del toc de queda, a Sabadell ha sentit per primer cop en molts dies la incidència acumulada a 7 dies. Ho ha fet dels 140 casos per cada 100.000 habitants als 143,86.
Per contra, el conjunt de Catalunya, els indicadors han millorat en les últimes 24 hores.
El risc de rebrot baixa 7 punts fins als 275, mentre que la velocitat de contagi es manté al 0,79. També baixen en 17 els pacients ingressats a les unitats de cures intensives i ara en són 504. En el mateix sentit, baixen els hospitalitzats a planta en 63, fins als 1.593. Tot i això, en les últimes hores s'han notificat 20 morts i ja en sumen 23.131 des de l'inici de la pandèmia.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La petició oberta per demanar la recuperació del bosc de Can Feu ja acumula més de 500 signatures. L'Associació Cultural Can Feu, entitat que va iniciar la recollida ara fa pràcticament un mes, vol que replantegi el terreny no edificat prop del castell per recuperar al màxim la massa forestal original amb la restitució de camins, torrents i fins i tot un antic pont.
D'aquesta manera ho explica Aleix González, president de l'Associació Cultural Can Feu.
La proposta que nosaltres volem i que hem presentat a l'Ajuntament fa molt temps, que està també a les bases del soterrament, de l'urbanització del soterrament de les vies del tren, doncs seria recuperar tota la part natural que queda al costat del castell, que aniria des de la línia del ferrocarril, aquí al sud, fins a l'avinguda Raona, i doncs aquest petit tros de terra que encara queda amb alguns arbres de pins i de roures alzines justament a la ribera d'aquest torrent, doncs recuperar-ho tal qual com era segons la perimetria original que tenim nosaltres d'aquesta zona.
Això permetria recuperar no només el torrent, sinó també els camins interiors del bosc. Així mateix es guanyaria un antic pla, el camí de Sant Quirze i fins i tot un pont de l'any 1880.
No es pot recuperar el pla de l'amor original, perquè estaria ara als Marinals, però sí que es podria recuperar un petit pla que hi havia en aquesta zona, o sigui, adequar-lo com si fos també un altre pla de l'amor 2. També volem recuperar el que seria el camí de Sant Quirze, que és aquest camí peatonal que va justament per davant de la porta del castell i aniria cap a Sant Quirze, cap a Can Gambús, i en aquest tros de camí hi havia un pont que s'ha soterrat actualment perquè està canalitzat el que és el torrent de Can Feu, i també doncs, volem recuperar-ho, si queda un tros a construir-lo, però seria un aspecte maco de recuperar aquest pont del 1880.
La proposta vol recuperar tota la zona de bosc possible partint dels mapes de què disposen i tenint en compte els terrenys on actualment no s'hi ha construït, principalment destinat a sòl industrial, però on encara no s'hi ha edificat. L'Ajuntament no ho veu malament, si bé es remet al procés d'urbanització de l'espai que ha sorgit al barri amb el soterrament de les vies del tren.
El bosc es va plantar a finals del segle XVII amb l'objectiu de generar fusta que servís per construir vaixells de guerra.
Quan es va passar a utilitzar metalls, un segle més tard es va deixar d'explotar aquest espai, que va créixer fins a arribar a les 60 hectàrees de pins, roures i alzines. Hi havia dues esplanades, el Pla de l'Amor i el Pla de la Font, on s'hi feien ballades de sardanes, teatre o concerts. Amb l'esclat de la Guerra Civil, els veïns de la ciutat van talar arbres per poder-se escalfar. De tota aquella massa forestal, només en queda un petit reducte.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Obrint plana internacional, els talibans fa un any que s'estan creant una nova imatge d'obertura i donen accés a periodistes internacionals, un fet impensable fa uns anys. Així ho analitza Raül Gallego Avellán, periodista sabadellenc i director de documentals, actualment treballant per Al Jazeera. Després d'operar a la zona diversos anys, Gallego creu que la derrota dels talibans no va ser tal i assegura que la intervenció de l'OTAN va crear una bombolla de realitat.
La intervenció aquesta que va fer Estats Units i la OTAN va intentar mantenir un govern fictici, no? Pràcticament. És com els, en aquests 20 anys sí que s'ha aconseguit molts drets per les dones i per les nenes, no? Que poguessin anar a les escoles i tal, però també ha sigut una bombolla de realitat, no? En un país on que a vegades no havíem tanta diferència entre un home talibà i un home no talibà en com veia els drets de les dones, no?
L'OTAN i els Estats Units, per Avellán, han estat allà tots aquests anys només per geoestratègia.
I precisament la seva retirada i el retorn dels talibans marca un abans i un després. Ha arribat un nou ordre mundial.
Jo crec que serà un abans i un després en com el món i com percep el que abans era, sobretot, Estats Units, Nacions Unides, era com una espècie d'àrbitre de tot el que passava al món, no? De que podien imposar sancions, recomanacions, forçar que segons quins països actuessin d'alguna manera o altra. Jo crec que el que ha passat a l'Afganistan és com un dels últims successos que hi ha aquest canvi de que crec que ara ja no es valorarà gaire l'opinió o les imposicions que puguin demanar Estats Units, Nacions Unides o Europa, no?
L'alt representant d'Assumptes Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell, diu que la institució ha de parlar amb els talibans perquè han guanyat la guerra. L'objectiu és, al seu entendre, evitar una catàstrofe humanitària. A Gallego li consta que a les primeres àrees reconquerides es persegueix col·laboradors dels organismes estrangers i a les dones del país, tot i ser convidades a entrar al govern, se'ls manté sota la interpretació restrictiva de la llei islàmica, la xària, que els impedeix formar-se o treballar.
Pel periodista sabadellenc, ara serà complicat obtenir el visat per anar-hi i, sobretot, entrevistar afganesos sense posar-los en perill.
De fet, els refugiats sabadellencs no volen parlar-ne perquè temen que les seves famílies en paguin les conseqüències allà, tot plegat en un país complex.
Afganistan és un país molt complex, no és un Afganistan. Està totalment dividit en tribus, en diferents religions, no? I dir que s'havia derrotat els talibans doncs era molt complicat, no? Era com ser molt optimista o quasi irreal, no? Perquè sempre hi ha hagut combats, sempre hi ha hagut divisions, la guerra ha continuat durant molts anys, no?
La corrupció ha fet que alguns policies i soldats no cobressin des de feia setmanes i mesos, una situació que haurien aprofitat els talibans per guanyar adeptes. Gallego tenia previst ser a l'Afganistan l'11 de setembre per veure com es vivia l'aniversari de l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York sense la presència de l'OTAN. Aquesta tarda hi ha prevista una concentració a Barcelona en solidaritat amb les dones afganeses.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, avisa l'Estat que hi haurà moments de xoc si no s'encarrila la solució política del conflicte amb Catalunya.
El cap del govern ha advertit Madrid que la voluntat dels independentistes no desapareixerà i que ja sigui la majoria parlamentària actual o bé una futura, una generació o altra d'independentistes tornaran a plantejar escenaris de dificultat. Aragonès aposta per reunir la taula de diàleg cada 2 o 3 mesos després de la trobada de setembre.
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya destinarà 70 milions d'euros en més de 2.000 cursos de formació professional durant els pròxims 12 mesos per impulsar la reinserció laboral de treballadors aturats.
La inversió, un 82% superior a l'exercici anterior, beneficiarà prop de 30.000 persones, de les quals un 25% seran menors de 30 anys. Les subvencions aniran dirigides als sectors que millor han resistit l'impacte de la Covid-19 i està previst que es publiquin durant les pròximes setmanes.
Detingudes 6 persones en 3 operatius de la Policia Nacional contra el cultiu il·legal de marihuana.
El cos, en col·laboració amb policies locals, ha desmantellat 5 cultius il·legals de marihuana amb més de 2.000 plantes en 3 operatius diferents al Baix Llobregat. El primer d'ells va finalitzar amb 4 detinguts i gairebé 1.000 plantes comissades en 3 habitatges a Torrelles de Llobregat, Abrera i Cornellà. Durant els registres, els agents van localitzar també armes prohibides i documentació que els va portar a desmantellar una 4ª plantació a Corbera de Llobregat. Aquí van detenir-ne el presumpte responsable i van comissar 156 plantes i uns 3 quilos de cabdells. El tercer es va desmantellar un cultiu amb 918 plantes i detencions a Quirós de Cabdells en una casa de Castelldefels i es va detenir un home.
I Protecció Civil ha desactivat el pla Infocat per al risc d'incendis forestals.
L'ha deixat en prealerta per la millora de les condicions meteorològiques en el conjunt del territori. Tot i això, recorda que el risc encara és elevat. Per això fa una crida a mantenir la prudència en totes aquelles activitats que es facin al medi natural, on la vegetació està molt seca a causa de la falta de precipitacions dels últims mesos. Cal recordar que aquesta mitjanit s'ha aixecat la prohibició de fer activitats al medi natural.
I el tràfic de contenidors al port de Barcelona entre els mesos de gener i juliol va créixer un 30,4% respecte al mateix període de l'exercici anterior.
I ha assolit gairebé els 2,1 milions de contenidors transportats i marcant un nou rècord històric malgrat la crisi de la Covid-19. El volum de contenidors és un 4,1% superior als primers 7 mesos del 2019, l'any que fins ara ostentava el rècord. La infraestructura presidida per Damià Calvet atribueix l'increment a la recuperació de les exportacions i apunta que les dades confirmen la recuperació de l'economia de la zona.
Poc més de 9 minuts per arribar al punt de les dues, arriba el moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
El Sabadell disputa avui el penúltim amistós de pretemporada davant el Costa Brava. Sergi Parc, bon dia.
Hola, Pau.
El compromís a Palamós serà el primer dels dos d'aquesta setmana dels arlequinats contra equips de la mateixa categoria, la primera ref.
Bons dies, doncs, per conèixer en quin estat es troba el centre d'esports a 10 dies mal comptats d'arrencar la competició. L'atacant Jacobo González espera que l'equip sigui capaç d'oferir una bona imatge abans no arribi al primer partit de Lliga.
Ya estamos en el último momento, último tramo de esta pretemporada. Ya cogiendo minutos todos, ya cogiendo ritmo de competición para lo que dices, primera semana de Liga, que es en lo que realmente estamos enfocados, el poder llegar allí a Sevilla y llevarnos los 3 puntos. Y bueno, semana muy importante, semana de empezar a ver cosas ya y bueno, lo que te digo, con muchas ganas.
Un Jacobo que ha vist porteria 2 cops aquesta pretemporada. Ell és una de les moltes cares noves de l'equip i fins ara la seva adaptació, segons el madrileny, està anant en la bona direcció.
Sinceramente me ha sorprendido mucho porque a nivel personal los jugadores, creo que es gente muy cercana, los veteranos se encargan de que estemos siempre contentos todos, necesitamos cualquier cosa, alguno incluso se ha ofrecido a tenernos en sus casas mientras encontramos pisos, o sea que la verdad es que encantados. Y luego encima, pues, ¿qué te voy a decir? Cataluña, ¿qué te voy a contar de Cataluña? Encima Sabadell, Barcelona, playa cerca, bueno, yo estoy encantado, la verdad.
Recordem que pel partit d'aquesta tarda contra el Costa Brava es venen entrades pel públic també pels arlequinats i els socis tindran un 50% de descompte. Avui podria ser l'estrena per alguns dels nous fitxatges.
Tenen pendent de votar el central César Morgado i els carrilers esquerrans. Diego Caballo es va entrenar ahir per primer cop amb el grup, mentre que Dani Sánchez ha passat la revisió mèdica al matí. Tot i que ja s'incorporarà amb l'equip, no està previst que avui pugui jugar. El fitxatge de Malagueny es va confirmar tot just ahir. Procedent de l'Extremadura, ocuparà fitxa sub-23 i es caracteritza per la seva condició física i per la seva projecció ofensiva. De fet, durant la pretemporada amb els Blaugrana va marcar un gol quan jugava a la posició d'extrem dret. Com a curiositat, Sánchez mai ha arribat a debutar amb l'Extremadura en partit oficial. L'any passat va fitxar en el mercat d'estiu, però no va poder ser inscrit. A l'hivern va ser cedit al Linares, on va jugar un total de 9 partits. Anteriorment havia passat també per equips com el filial del Màlaga o el Ejido i es va formar la base del Real Madrid.
Si Dani Sánchez finalment no juga avui, sí que té tots els números de fer-ho dissabte contra l'Andorra en el que serà l'últim partit de la pretemporada i del qual ja es coneixen tots els detalls de com anirà la jornada.
Serà, recordem, el partit de presentació. A la nova Creu Alta hi servirà de prova pilot per gestionar l'entrada de públic. A 6:15 de la tarda s'obriran les portes del temple i els aficionats s'ubicaran en totes les zones de l'estadi amb l'aforament limitat a 3.600 persones per les mesures sanitàries vigents. A 6:00 arrencarà la presentació de l'equip, a 7:15 es retrà homenatge l'excapità Àngel Martínez i a 7:00 arrencarà un partit que es podrà seguir a través de l'estreaming d'àudio de Ràdio Sabadell.
La retransmissió servirà per escalfar motors abans del primer partit de Lliga previst pel diumenge 29 d'agost al camp del Sevilla Atlético. Encara no es coneixen els horaris, però almenys ja sabem quina serà l'operadora de televisió que oferirà la competició.
Footers serà l'encarregada d'emetre els partits de la primera ref les pròximes 3 temporades. L'operadora pagarà pels drets 8,3 milions l'any i els clubs percebran de mitjana uns 365.000 euros entre l'explotació audiovisual i les ajudes econòmiques. A la reunió entre la Federació selecció i als 40 equips participants a la nova categoria també es van votar els criteris de distribució del que es rebi de les televisions. Un 40% serà fixa, un 30% es repartirà en funció de la classificació, un 20% per l'audiència i un 10% per l'aposta pel futbol base. Amb tot el que es va exposar, el director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, considera que la primera ref quedarà encara molt lluny del futbol professional.
Bueno, yo más allá de las ayudas, creo que el reto mayúsculo que tenemos es que esta sea una competición sostenible, porque ahora mismo no lo es. Creo que estaremos de acuerdo, yo creo que el 100% de los clubes que estamos aquí, que tenemos que hacer una inversión, porque con los recursos que hay actualmente, más allá de las ayudas, es imposible pagar todos los gastos que hay. Entonces creo que es el futuro de la competición tiene que estar aquí, porque si no los clubes no vamos a poder aguantar.
A l'altre punt de l'ordre del dia, el de com afecta l'acord de la Lliga amb el fons CBC, el president de l'ENS federatiu, Luis Rubiales, va ser molt crític i el va titllar de perjudicial per la majoria de clubs. També es va comprometre a publicar els horaris de les tres primeres jornades abans d'aquest divendres. Serà la pròpia federació qui decidirà els dies i hores dels partits.
Passem al ciclisme. David de la Cruz va tancar la quarta etapa de la Vuelta sense perdre temps en relació als favorits. El sabadellenc continua a la mateixa distància en la seva lluita per les posicions capdavanteres de la cursa. Jordi Sitjà, bon dia.
Bon dia. El ciclista de l'Emirates va acabar ahir la quarta etapa de la Vuelta amb la resta del pilot i és 29è a la general, a 2 minuts i 17 segons del líder, Rein Taramae. El neerlandès Fabio Jakobsen va ser el més ràpid i, tot i que l'etapa es va resoldre l'esprint a l'arribada a la Morina Aragón, hi va haver nervis per una caiguda amb el mallot vermell involucrat, però sense conseqüències per de la Cruz. Així ho explicava ell mateix en declaracions a RAC1.
Ha sigut una mica una bogeria, no?, amb la caiguda a falta de 2,5 km, i després, bueno, un final, bueno, amb molta velocitat, perquè veníem en baixada i sabíem que es podia picar temps i estaven a... Al final, quan la gent de la general va estar al davant i el de l'esprint també, doncs, bueno... Et trobes en un final com aquest, no? Amb molt d'estrès.
Malgrat l'averia que va patir el segon dia de competició, el sabadellenc està content amb el rendiment mostrat i se sent segur de les seves aspiracions al top 5.
És que m'estic trobant molt bé. Malgrat el primer dia, no?, en línia, que vaig tenir aquella averia a falta de 5 km a meta i em va fer perdre més d'un minut, però bueno, al final són coses de competició. De la competició tinc un amic que diu que quan un competeix, doncs bueno, ha d'assumir que poden passar aquestes coses, no?, de caigudes o avaries o el que sigui, i bueno, i forma part del joc.
A l'etapa d'avui, en final Albacete, s'espera que els velocistes tornin a competir pel triomf en una etapa plana de 184 quilòmetres.
I acabem amb squash. Iker Pajares ha avançat als vuitens de final de l'Alan British Open després de superar els 700 l'escocès Alan Klein per 3-16-2.
El sabadellenc va guanyar les dues primeres mànigues de forma contundent, 11-4 i 11-3, però va cedir per 4-11 i 9-11 en les dues següents. En el cinquè i definitiu set, triomf per Pajares per 11-7, necessitant un total d'una hora i 14 minuts per desfer-se del seu rival. El torneig, recordem, forma part del circuit internacional PSA i està dotat en $175,000 en premis i té lloc a la localitat de Hull, a Anglaterra. Demà, l'esquaixista local número 33 del món s'enfrontarà a l'egipci Joseph Soliman, 30è en el rànquing mundial i que va donar la sorpresa ahir superant el seu compatriota Fares Desuki, 6è cap de sèrie, remuntant un 2-0 en contra i emprant exactament el mateix temps que Pajares, dos precedents entre el sabadellenc i l'africà i tots dos saldats amb derrota de Pajares. El duel de vuitens tindrà lloc demà a 6:45 de la tarda, hora d'aquí.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Pocs segons per plantar-nos al punt de les dues. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.